Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Guillem Sánchez Juliachs va néixer durant la Guerra Civil Espanyola, l'any 1937. És llicenciat en Ciències Econòmiques. Sempre ha viscut a Barcelona, però a partir dels anys 50 ja va començar a freqüentar Montblanc. Va començar a treballar al Servei d'Estudis del Banc Urquijo. Després va entrar a l'Institut d'Estudis d'Estadística de Catalunya. Però ben aviat, després, fou economista a l'Ajuntament de Barcelona, on s'hi va jubilar quan estava a punt de complir els 70 anys. Tota una vida professional com a servidor públic. Democràcia, humanisme i eficàcia són paraules que han forjat el nostre convidat. Democràcia perquè va ser una persona forjada en la lluita antifranquista, militant del PSUC i exiliat a Cuba 4 anys abans de la mort del dictador. El seu germà va estar 8 anys a la presó i el seu pare, a qui la Guerra Civil va truncar la carrera de Medicina, va viure en exili interior. L'any 1980 va entrar a l'Ajuntament de Barcelona com a regidor del PSUC. L'any 1983 deixa la política professional i es va volcar a l'economia sense oblidar el seu vessant humanista. La seva missió a l'Ajuntament va ser donar eficiència a la recaptació d'impostos per tirar endavant els projectes de la ciutat. En el seu discurs de comiat, davant el batlle i els regidors del seu ajuntament, es va definir com un gran defensor d'unes institucions públiques, eficaces, transparents i al servei de la ciutadania. És membre de l'Associació per Montblanc i la Conca i l'Ateneu Barcelonès. No milita en cap partit. Li agrada la lectura de la poesia i la pintura. Personalment s'ha proposat no avorrir-se durant la jubilació. Senyor Guillem, benvingut als estudis de Ràdio Montblanc.
Hola, bon dia o bona tarda.
Neix l'any 37, comentàvem abans fora de micro que el juliol, el mes de juliol, quan vostè va néixer, queien bombes sobre Barcelona.
Es queien bombes o venien avions a bombardejar. Això és l'anècdota que la meva mare sempre m'explicava, que vaig néixer a les 5 de la tarda i a les 5 de la tarda es veu que retombaven les bateries antiàries que estaven relativament a prop de casa.
Devia ser bastant...
No en tinc cap record.
No, però a casa suposo que t'hi explicar amb una certa tensió.
Sí, però moltes vegades, allò, sempre fa bromes, perquè quan et recorden molt una cosa o te la repeteixen, tu acabes de creure que ho recordes. I m'espanto molt quan sento un petardo. I si jo dic, veus, això és perquè és el moment de néixer.
Perquè ell record, no? El seu pare devia estar mobilitzat.
El meu pare, que és on estava mobilitzat, sé que va venir 3 o 4 mesos després del meu naixement amb una ferida. El meu pare era comissari polític d'un, em sembla que era la divisió 27, però d'alguna columna de la divisió 27. El meu pare sempre es va fer dir comissari Buixó, el seu cognom era Buixó. Ell era membre de la Unió Socialista primer, diguem-ne, i després del SUC, que bueno, va ser quasi el SUC des del 36. Treballava en un laboratori que fabricaven un hemoantitoxina a partir de la sang de cavall per la tuberculosi. Estic parlant dels anys. Sí. Això ja encara dels, no, fins als anys. El meu pare va morir el 70, sí. El 77 va morir. I fins a aquells moments, amb gran exportació a l'Amèrica Llatina. Aquest laboratori, el que era, diguem, el director tècnic, un metge, diguem, l'amo, es va exiliar, un membre de la Unió Socialista, i es va quedar la seva senyora. La seva senyora més aviat era d'idees més de dretes, i jo crec que va protegir el meu pare. I el meu pare, per això va poder continuar, diguem-ne, clar, ell sempre, bueno, jo el record que en tinc és anar per la muntanya a treballar, i venir a casa per la muntanya, i recordo el primer dia que va baixar a Hort. Bueno, són records d'aquests que...
Sí, que impacten. Suposo que estudiava a Barcelona i...
Vaig estudiar en una acadèmia a Horta, després a la universitat. De fet, vaig estar, diguem-ne, 3 anys a l'Institut Químic de Sarrià, estudiant química.
Química, no va acabar.
Crisis d'aquestes, diguem-ne, d'adolescents, juvenils, etc. Vaig deixar-ho. Vaig estar fent la mili voluntari.
Sí.
fent la mili voluntari, i després vaig anar a la facultat d'Econòmiques. Després,
Un canvi radical de la química a l'economia.
Sí, el que passa és que l'economia també és una cosa científica.
En l'època que devíeu anar devia ser bastant marxista, a més.
Massa, potser.
Sí, no?
No. A veure, jo crec que les coses mai es poden jutjar en funció del que penses quan ets més gran, sinó que cal jutjar-les
en aquell moment i tant. Sí, sí.
Aquell moment. Hi havia molta influència del marxisme, i en aquells moments tots ens adonàvem compte que el marxisme era insuficient per explicar el que estava passant a l'economia, no hi ha la política, sinó a la mateixa economia. Cal recordar que el gran mestre amic i va ser el Manuel Sacristán, que era una persona on la raó predominava per sobre de tot, i l'esperit crític, i sabia distingir molt bé el que era la fidelitat, diguem-ne, de la lluita, o la fidelitat d'un partit, amb el que era el coneixement científic i el que era el coneixement de les coses. Jo crec que això ens va marcar en molts de nosaltres.
Us vau afiliar amb alguna associació juvenil?
Immediatament al SUC.
Immediatament al SUC.
El 50, exactament el 58 devia ser, però des del 56 ja amb la Pilar ja participàvem amb anècdotes d'aquestes que ara, segons com, són divertides de recordar, però que en aquell moment hagués pogut ser bastant més sèrio. Jo recordo tenir Octavies a la taquilla de la mili del quartel. Sí, bueno, això són a vegades irresponsabilitats de joves.
Comentàvem a la presentació que vau passar 4 anys a Cuba.
Des de l'any 58 jo em vaig dedicar moltíssim a el que és la lluita antifranquista, participació amb la propaganda, organització a la universitat, a la revista Universitat, en fi, totes les feines derivades d'una militància relativament activa. Jo, amb tot això, també vaig perdre un any per una tuberculosi, per un problema de tuberculosi, per un fills. Ho dic perquè per la meva edat hauria d'haver acabat molt abans. Jo hauria fet dues coses, perquè són 3 anys en un lloc, 2 anys en mil, és igual. I en totes aquestes coses, a l'any 69 em van venir a buscar. Jo estava amagat en aquell moment, ja estava amagat perquè ja sabia que havien caigut una sèrie de persones, i a partir d'aquí vaig aconseguir anar a Cuba. Vaig aconseguir perquè i en aquell moment també és una decisió que després he tornat a prendre per fer una política a la clandestinitat, per fer una política antifranquista des de la clandestinitat. No em semblava que fos, diguem-ne, una cosa és la lluita activa i la lluita, diguem-ne, com universitària, etc. No? I la meva decisió va ser marxar cap a Cuba. En aquells moments, diguem-ne, els companys em van ajudar i vaig anar per a Cuba. A Cuba vaig estar-hi jo sol 3 o 4 mesos, fins que va venir la Pilar amb el Guim. El Guim en aquell moment tenia 5 anys i va estar allà fins als 9 anys. Tota la il·lusió de ser un pioner revolucionari.
La revolució devia ser l'any 59... Feia 10 anys que...
Eren 10 anys.
10 anys de revolució, encara la gent devia tenir molta fe.
Encara es mantenia molt la fe. Uh-huh. Hi havia una escassetat ja gran, molt, molt gran. I després el que hi havia era els grans disbarats de tota política econòmica, molt centralitzada, molt, molt dirigida. Esclar, va haver-hi un objectiu que era els 10 milions de tonelades de sucre, que van decidir que recollirien 10 milions, i això va paralitzar pràcticament tota l'economia de Cuba, tota l'activitat.
No ho entenc, per què?
Perquè la gent se n'anava a tallar canya.
Ah, perquè tothom havia anat a tallar canya. Sí, i llavors es deixaven de fer la resta de vida productiva que s'havia de fer.
Va ser just en aquest moment, just en aquest, bueno, això és el 70, 71-72 van ser uns anys, diguem-ne, de transició. A partir, jo diria, del 73, la presència ja de la Unió Soviètica ja es fa notar, diguem-ne, eh? I jo crec que el període maco, bueno, el període, no pels soviètics, sinó perquè en definitiva hi havia una organització, van organitzar una mica més la cosa, etc. I pràcticament fins al 85, no hi ha alguns interiors, hi ha alguns punts i baixos, però fins al 86-87 Cuba va tenir un, bueno, nivell de vida, diguem acceptable dins de tot el que pot ser.
Sí, en comparació amb la resta de països de les Antilles, doncs devia ser...
Cuba sempre ha sigut una illa que ha estat, diguem-ne, en mans d'una gran potència, eh? Primer Espanya, després Unió Soviètica, entre Espanya i Unió Soviètica, Estats Units, perquè als Estats Units la independència de Cuba, un podria pensar que hi ha un odi cap als espanyols a Cuba per la guerra d'independència, en absolut, perquè és que el que passa que l'any 1902 els nord-americans ja entren allà, l'esmena Plat, etc, i l'admiració contra Nord-Amèrica és profunda des de molt abans del 50, del 53. Bé, em sembla que estem parlant massa de Cuba.
Després decideix tornar o pot tornar i torna a Barcelona.
Sí, vaig tornar a Barcelona al 70, a finals del 73, 69-73, a finals del 73.
Es veia que el Franco ja allò era a les acaballes.
Sí, vaig presentar-me a l'ambaixada, no tenia passaport, i vaig explicar el cas, i suposo que van fer les consultes pertinents i em van donar un passaport. Uh-huh. Va ser una tornada, diguem-ne, dura, perquè tornàvem sense ni cinc. A casa mai han tingut diners, i a casa meva ni a casa de la Pilar han tingut en tot cas una casa aquí en un blanc molt maca. I, bueno, tornar a començar, vaig anar al Banc Urquijo. Cal dir que una de les persones que m'han ajudat abans, perquè abans treballava amb ella, i després la tornada, el doctor Ramon Trias i Fargas, que jo crec que és un dels més autèntics representants de lo que és una classe liberal de veritat, on la defensa de les idees de cadascú i la defensa de les idees democràtiques, i per tant la relació amb l'individu, pensés el que pensés aquell individu, mm-hmm, jo crec que ha sigut un exemple, i en el meu cas particular va ser una gran ajuda.
Treballem aquí al Banc Urquijo, el servei d'estudis, passem a el que ara és l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Sí, i, bueno, i allà els treballs típics d'un economista dedicat a fer coses,
sí, d'estadística.
D'estadística, recordes fer coses sobre l'atur, bueno, en fi, això són els temes, sí, els temes aquests habituals, i finalment regidor de l'Ajuntament.
El 79, no?
No, jo vaig entrar una mica més tard. Vaig entrar al 80, al final del 80. Suc, problemes mils, pel meu indeterminat, que va haver uns companys que van marxar de la llista, i bueno, jo vaig entrar.
Vau entrar, doncs, un cop ja s'havien fet les votacions, uns companys vostres havien jurat el càrrec, pel motiu que sí, uns companys van sortir,
i
en aquell moment entreu.
I llavors,
les tensions... Perquè la ruptura va ser el 81.
81. La forta va ser el 81.
Sí.
Escolta, quan vam entrar el Josep Maria Serra Martí i jo, vam entrar aquest any. Aquí de seguida, primer vaig estar en temes de reforma administrativa, però de seguida vaig estar en temes d'hisenda. I en el moment en què el Narcís Serra, l'alcalde en aquells moments, marxa al Ministeri de Defensa, que devia ser finals del 82, si no m'equivoco, octubre 82, més o menys, el Pasqual Margall, que estava treballant amb ell, era regidor junt amb ell, es fa alcalde, i llavors és quan, des d'aquest moment, soc regidor d'Hisenda. Vull deixo la militància, diguem-ne, deixo la la política activa, i aquí totes les raons diguem-ne de tipus de desconfiança del que és la política professional, i que això ha anat incrementant. Jo crec que la política contra Franco era una política de moralitat, és una cosa que el Thomas Mann sembla que repeteix, que són aquells moments en què és blanc o és negre,
Sí, clar, és més fàcil,
I clar, els moments posteriors, quan la política entra en la professionalitat, jo crec que és una cosa diferent. I després, a mi sempre m'ha agradat la professió, m'ha agradat l'estudi, m'ha agradat la ciència, diguem-ho, paraules grosses, que tampoc és que hagi fet ciència, diguem-ne, cuidado, però bueno, és. I vaig quedar-me a l'Ajuntament com responsable d'Hisenda, com Margall em va anomenar en aquells moments delegat dels serveis d'Hisenda, i pràcticament aquesta feina l'he estat fent amb, més o menys amb alts i baixos i amb responsabilitats directes o com a adjunt i al final com a tresorer fins als 70 anys. Fins als 70 anys, el 2007. Sí. I bueno, és un tema que no... Vaja, que no m'arrepenteixo, diguem-ne, si això es pot dir així, de res.
No, bé, una colla d'anys ha fet vostè de servidor públic en un camp difícil, que és el de recaptar els impostos que permeten les inversions municipals.
Sí, i jo diré que a vegades se'n fa un gramassa del tema de la por als impostos, sobretot en el cas dels impostos locals, no em fico amb no parlo dels impostos. Els impostos locals en el fons tenen el gran avantatge que poden veure la seva traducció en obres i fets, i si ets capaç de fer coses, si l'Ajuntament és capaç de fer coses, no ve de 10 euros, no, això no importa. Esclar, a Barcelona era en aquells moments, i ho va ser-ho sobretot el 92 amb la nova llei, la ciutat d'Espanya amb una imposició més alta, la més alta, i mai això va repercutir amb les eleccions.
Sí, sí.
Esclar, perquè al costat d'això hi havia els Jocs Olímpics, hi havia un alcalde en presència a la ciutat amb idees, hi havia obres, el tema d'impostos és fumut quan no es fa res.
Sí,
si no fa res i puges impostos, llavors sí que jo crec que la cosa està fotuda.
Pues molt bé, si us sembla, deixem aquest primer bloc de presentació, i si vostè vol, doncs podem presentar la primera cançó d'un autor francès.
El Georges Brassens,
sí.
No? Sí, sí, endavant.
Morir per les idees, per quin motiu heu triat aquesta cançó?
Bueno, per aquesta idea del Brassens, una mica contestatària, una mica, diguem-ne, provocadora, no tan... potser com l'Albert Pla, que m'hagués agradat portar alguna cosa, i és, diguem, una reflexió sobre què vol dir això de morir per les idees, no? Ell va repetint, morir per les idees, bueno, potser sí, però amb una mort molt lenta, diu, aquells que tinguin pressa, que s'afanyin i que vagin primers, és una mica el tema, és...
Pues molt bé, doncs endavant amb el Brassens, morir per les idees.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât.
Entrem en el segon bloc d'aquest programa. Avui els controls tècnics tenim el Ramon Maria i la Joana Peñaranda, que ens ajuda amb la producció. Comentàvem ara fora de micro que el motiu de l'arribada a Montblanc.
Bueno, l'arribada a Montblanc està lligat al coneixement i, bueno, i després matrimoni amb la Pilar Fibla. La Pilar Fibla es vam conèixer l'any 56 i es pot dir que des de l'any 56 vam portar una vida junts amb tot i per tot, amb una evolució, diguem-ne, ideològica, amb una participació en la lluita, amb una estreta companyia i estreta entesa. I recordo l'any 56, em sembla que era el Reis, era per Reis, un d'aquests geners de sol de Montblanc que posats en un recer són tan agradables. I a mi em va impressionar la conca, em va impressionar aquesta natura treballada, dolça, poblet, no diem, i, bueno, i d'aquí ens hi vam quedar. No ens hi vam quedar, la casa era de la seva família, és la casa que està aquí situada té el jardí o hort abans, que és la plaça dels Monges, no? Uh-huh. Com es diu, Castellví, sembla, o
Poblet i Teixidor.
O Poblet i Teixidor, Poblet i Teixidor. Una casa que havia vella, molt vella, una casa d'aquestes antigues, que s'ha conservat una mica perquè no hi havia diners per fer més obres o per fer coses. Es va anar conservant a lo llarg de tot el temps. I fins que en un moment determinat vam decidir que, bueno, que la refèiem, una mica amb la idea de la jubilació, una mica la idea de viure, no viure en Montblanc tot sempre, perquè la ciutat ens agradava molt, la ciutat, per les seves facilitats i ofertes de tipus cultural, cinematogràfic, etc, però sí de participar i estar molt més a la vida de Montblanc. I de fet ella, sobretot, des de una mica abans de la jubilació, ja va estar, bueno, amb tot l'origen de l'associació aquesta per Montblanc i la Conca, i després una sèrie d'activitats que van fer.
La Pilar, en què ha participat, comentava abans fora de micro, no? Aquestes dos llibres.
Aquests llibres de...
Un de l'Ensem Turmeda i l'altre dedicat a...
De fet, jo el que vull, a part de recordar-la, esclar, l'agost del 2007, després d'un dia passat amb amics d'aquí Montblanc i això, un vessament cerebral va morir. Es va trencar un futur, per mi. És un tema difícil de recordar. Era una persona, diguem-ne, fantàstica, una persona amb una gran capacitat de treball, una persona intel·ligent, i feines que va fer aquí Montblanc en aquest moment sense entrar amb ella catedràtica de filosofia en un institut de Barcelona, i s'hi dedicava de ple, diguem-ne, a la feina professionalment amb això. Aquí Montblanc està en els orígens de l'Associació per Montblanc i la Conca, i dins de les feines que fa,
les col·laboracions,
les col·laboracions dels treballs, ella va ser la coordinadora d'edició, va participar en les conferències i el pròleg, que sembla que és seu, amb un llibre dedicat al Fernando Baeza. Fernando Baeza, el marit de la Mari Giral, pare de la Laura Baeza, socialista tota la vida i una persona amb un coneixement i una cultura amplíssima. Aquest va ser un el llibre que va fer aquí, i va participar en tot el muntatge i en tot el que havia de ser el que va ser, en definitiva, les jornades dedicades a Anselm Turmeda. Les jornades d'Anselm Turmeda devien fer-se cap al setembre-octubre del mateix any de la seva desaparició, el 2007. Això com feines, diguem-ne, relacionades amb Montblanc i fetes a Montblanc.
Molt bé. I parlem de per Montblanc i la Conca, que ja ha sortit diverses vegades. Aquesta associació, quines finalitats té, quina activitat realitza?
Bueno, l'associació no és una associació de masses.
A Montblanc passa, eh? A Montblanc 40 ja són una massa amb una associació.
Potser tampoc arribem a ser una massa. Som un grup de gent. És veritat que una de les característiques que jo crec que pesa, diguem-ne, amb l'origen de l'associació i amb el funcionament que va tenint, és l'amistat. L'amistat que jo, en aquests moments, i l'amistat és una de les coses humanes que més valoro. Jo crec que l'amistat, independentment d'idees polítiques que pugui tenir, l'amistat. I ho dic perquè tots els que hem estat, en tot cas a mi m'ha passat, diguem, molt capficats en lluites per una idea, en lluites, la lluita antifranquista, acostumem, o jo tenir els amics al voltant dels que participaven com jo, abandonant a vegades la relació, i crec que són dels grans errors que a vegades es fan darrere les idees totalitàries, això de morir per les idees, jo crec que el Brassens ho entén perfectament. Llavors, l'associació com neix? L'associació neix davant d'un problema urbanístic que jo crec important, davant d'un problema urbanístic d'una finca d'aquí, del carrer Major, no vull entrar perquè seria obrir discussions que no cal, i per tant de la preocupació de tot el que és l'urbanisme Montblanc.
L'associació és per salvaguardar una façana o un,
sí, bueno, un diguem,
immoble o...
diguem, el germe original va ser això. S'ha de protegir, diguem, l'entorn, s'ha de protegir el paisatge,
el patrimoni,
el patrimoni. El patrimoni entès com paisatge, com lloc on la gent viu, no sols el patrimoni del monument, sinó una idea una mica més ampla, que és el conjunt dels entorns, etc. Jo diria que l'associació neix neix aquí, i després estem a la comissió de barris, que forma part com comissió de les comissions que estan a la llei de barris, al comitè, no sé si es diu comissió de control, quin nom té, no recordo, sí. Forma, està la associació per un marc que està amb això, i després la cosa que potser més hem fet o més vist és anualment una jornada relacionada amb algun personatge que d'algunes maneres tingui o hagi tingut relació amb un banc. El primer va ser l'Anselm Turmeda. Sí. L'Anselm Turmeda vam tenir la col·laboració de l'Institut del Mediterrani i de la Laura Baessa, actualment ambaixadora a Algèria, que en aquells moments era la responsable de la política mediterrània de la Unió Europea. Jo crec que va ser un èxit reunir la gent que es va reunir sobre Anselm Turmeda, i després la publicació del llibre, que és l'altra cosa que fem, no? que és un llibre que està evidentment encara venent-se, i l'altra cosa important és que la gent de categoria, els que van participar en les diferents conferències. La segona que van fer és l'Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova, la seva relació amb Montblanc en aquest cas és molt més dèbil, molt més dèbil, en tot cas l'única cosa que es pot dir, era metge de Jaume II, i el Jaume II li va donar el castell d'un poble que està aquí al costat, d'Ullers, el castell d'Ullers. Ell segur que havia estat per Montblanc alguna altra vegada, perquè acompanyant el Jaume II o amb relacions d'això. Amb aquesta, la jornada aquesta, van venir dos especialistes en Arnau de Vilanova, dos grans especialistes, el Jaume Mensa i el Giral, i després ho vam lligar amb el tema del vi, el tema del vi de la Conca, el trepat, per què? Bueno, perquè l'Arnau de Vilanova és conegut per moltes coses, però una de les coses que és conegut és pel seu tractat sobre el vi, el De Vinis, encara que es discuteixi si és d'ell o no és d'ell, els destilats, i és una de les persones que havia parlat d'això. I aquest és el llibre que publicarem, ara estem amb els retards, que són molt pocs, i en tot cas es publicarà cap al novembre. I la tercera, diguem-ne, la jornada que tenim preparada, que està preparada, que potser serà per l'any que ve, no per aquest any, això és una jornada sobre el Conangle i Fontanilles. Conangle i Fontanilles, fill de Montblanc, va estar emigrat, diguem-ne, a Cuba durant molts anys, i un representant clar de la independència, de les idees d'independència per Catalunya, amic del Macià, i va col·laborar amb el Macià amb la cosa de Prats i Molló, etc.
Sí, em sembla que van a Cuba a recollir diners, no?
No. L'última, quan al Conangle.
Sí.
Ah, sí. Sí, no, el Conangle recollia diners.
No, sí, clar, el Conangle.
Si el havia estat fa poc ara a Cuba.
Ah, no, això no ho sabia pas jo. No. Jo em refereixo com Conangle.
Sí, sí.
A part de portar-me potser mig estelada, no?
Però el Conangle és l'autor de la Constitució de l'Havana de 1928, i és el creador de la bandera estelada, que és una còpia exacta de la bandera cubana.
Sí.
El que passa que va tenir l'equivocació, i això les paraules són del Joan Brossa, de posar-los els mateixos colors que l'espanyola, o potser és al revés, no ho sé. Jo crec que l'únic defecte de la bandera catalana, això ho deia el Brossa, és que té els mateixos colors que l'espanyola.
Potser sí, però em sembla que és al revés, que se la van copiar, tinc entès.
No ho sé, tampoc
és gaire importància.
Fem broma.
Bueno, en qualsevol cas queda clar que els diners els va portar el Coranga i Fontanilles per ajudar amb el coronel Macià. Alguna altra activitat que realitzeu aquí al voltant de...
Bueno, jo crec que aquest, amb aquest conjunt de coses i les... Bueno, però torno a repetir, que això no forma part d'objectius ni activitat del senyor, però les reunions d'amics, que són bàsiques dins de la... Esclar, bueno, l'última cosa que hem fet, que jo haig de dir que ens ho vam passar molt bé, va ser una demostració de destil·lació aquí a l'hort de casa, a l'hort aquest, que bueno, nosaltres vam fer funcionar uns alambís, explicàvem el funcionament dels alambís, donàvem a tastar aiguardent, hi havia algú que venia, no recordo, melmelades,
van funcionar correctament.
Va funcionar correctament, sí.
Devia ser boníssim.
Bueno, és boníssim, perquè no és de brisa, que sempre té problemes, sinó que és de la destil·lació és de cava. I és de cava del moment de degorjança, amb la que es diu les ampolles de cava, hi ha un tros que ja han llevat i que està congelat i que es llença, diguem-ne. I això... el Carles Andreu en lloc de llançar-ho em diu, escolta, bueno, vam quedar que ens ho donava, llavors destil·lem això i per tant, esclar, surt més que un orujo clàssic, una cosa més semblant a les Holandes, el que podria ser bueno, el que podria acabar, diguem-ne, amb un conyac, amb una cosa més fina. Però bueno, això és una activitat, diguem-ne, domèstica, sense cap afany de lucre.
Segurament sense... il·legal.
No, el consum propi.
El consum propi.
En tot cas.
Sí. No, home, ho dèiem al sentit que està molt controlat el tema del...
Sí,
de l'alcohol a Espanya està realment molt controlat, que ningú se n'escapi. Si us sembla, podríem doncs, fer un altre tall. En aquest cas ara presentarem un estil musical totalment diferent, ja no parlem d'un cantautor, no. Sinó anem amb un altre extrem. Si voleu presentar vosaltres mateixos aquesta harmonia del capvespre, perquè heu triat el Debussy.
Bueno, el Debussy aquí m'agrada el Debussy i m'agrada molt el Baudelaire, jo crec que el poema aquest no és potser dels que més m'agradi del Baudelaire, però sí que és un poema que es presta molt a la música de Debussy, jo crec que està molt ben acoplat una cosa i l'altra. Jo no sóc qui per parlar del Debussy, que és un dels iniciadors de la música moderna. Endavant.
Doncs sí, endavant, Ramon Maria.
Parfait, tu me volais le soir. Va se mettre au lit.
Entrem en el tercer bloc de qui és, què fa, què pensa. Òbviament ara entrem a la part més a la vessant més política. Estàvem comentant fa un moment fora de micro doncs el coneixement que el convidat d'avui, en Guillem Sánchez, té de present del que va ser alcalde de Barcelona i president de la Generalitat, el senyor Pasqual Maragall. Deia que viu estar la setmana passada.
Bueno, sí,
ja, realment és un home
que... El veig relativament sovint, diguem-ne, bueno, amb una qüestió tan diguem-ne prosaica o clàssica, que és a la seva oficina cada dilluns a les 7 de la tarda hi ha una sessió de cine, diguem-ne, una sessió de cine, que és una, com una cosa, diguem-ne, obligatòria per ell, obligatòria perquè forma part, diguem-ne, la seva agenda, i bueno, i allà parlem amb ell, surt a vegades a prendre alguna cosa. Jo la figura del Pasqual, jo crec que és de les figures més importants que ha tingut Catalunya. Jo diré dins d'una objectivitat, diguem-ne, que el seu paper és tan important com el que va ser el del Pujol, va ser el del Pujol. I una mica què és el que passa? La gent que acostuma a pensar molt pel seu compte, diguem-ne, acaben no sent acceptats per organitzacions rígides, i jo crec que aquest és un dels temes que van passar amb els fets de deixar ell que li van fer deixar.
El van deixar
a l'estacada. Ell és molt, potser és més conegut arreu del món com a alcalde de Barcelona que com a president de la Generalitat. És evident que l'alcalde de Barcelona està lligat als Jocs Olímpics, i és evident que els Jocs Olímpics és una cosa que ha impulsat amb la seva capacitat i amb la seva tenacitat i aquesta tossuderia que a vegades té. Però també reflecta, hi ha un reflex amb aquesta cosa de que la Generalitat a fora, bueno, és un govern descentralitzat, és una petita, no és un estat i no és un cap d'estat, malgrat, i en canvi un alcalde de Barcelona amb els Jocs Olímpics és molt més. Jo crec que des del punt de vista humà i des del punt de vista polític és dels grans homes de Catalunya el Pasqual Maragall.
La seva visió federal, plurinacional d'Espanya, doncs realment s'ha vist que era, o sí, sembla ser que és inviable.
Però jo aquí entrem, diguem-ne, entrem amb els grans problemes d'aquests moments, que no són solament els toros.
No, però segurament és una anècdota que donarà molt de rebombori, però realment l'important és l'encaix d'Espanya, no? I és evident que Pasqual Maragall tenia una idea que no s'ajusta al que realment ha pensat el PP ni el PSOE, que era una idea de realment de vinga va, fem un encaix on tots ens sentim còmodes, i aquest encaix on tots ens havíem de sentir còmodes, doncs després de 7 anys de remoure aquest estatut sembla ser que és impossible, sembla ser.
Sembla ser que és impossible, sembla ser que molts havien participat d'aquesta idea, però en tot cas l'estan posant, diguem-ne, l'estan guardant. Jo la situació política la veig a veure coses. A Barcelona hi ha una manifestació d'un milió, és igual, entre un milió i un milió i mig de persones. Jo no he vist que cap dels partits polítics hagin sigut capaços de respondre a l'altura que es mereixia una presència com aquesta de la gent. Crec que s'està donant, i aquest és un tema vell, però que en moments com aquest s'aguditza, que els partits polítics estan massa per defensar les seves idees, les seves coses, més que escoltar la societat i més que representar el que la societat en aquests moments vol. Crec que han passat fets, jo crec que escandalosos, diguem-ne, que un manifest, diguem, un manifest proposat pel president de la Generalitat en el Parlament i aprovat pel Parlament de Catalunya a l'arribar a Madrid. Els 25 representants del PSC votin en contra de lo que van aprovar aquí. Jo crec que és un fet escandalós i que costarà el que costarà en el PSC. Clar, amb tot aquest aiguabarreig d'idees i de coses, s'hi afegeix, jo crec, una cosa que és la típica lluita per lligada, lluita o enfrontaments lligats a idees abstractes. Clar, en aquest moment som federalistes, som confederalistes, som sobiranistes, som federalistes asimètrics, som independentistes, i jo crec que darrere de cada una d'aquests conceptes el que hi falta és algun contingut, donar algun contingut. Jo no he vist volem l'Estatut, d'acord, sí, d'acord, volem l'Estatut, però què volem de l'Estatut i com despleguem aquest Estatut? O sigui, qüestions com l'encaix de... No parlaré de l'encaix, sinó el finançament de Catalunya. Quants diners necessita Catalunya? Amb quin tipus? Pot recaptar tots els impostos Catalunya? Diguem-ne. I aquest és un tema clau, perquè una societat avançada com la catalana necessita diners, i necessita més... necessita els diners que té, perquè són els diners que surten d'aquí, que surten de l'activitat d'aquí.
Però el Tribunal Constitucional això ho ha retallat, no hi ha cap mena d'ordinalitat entre el que recapta Catalunya i la despesa que fa. Pot fer segons el Tribunal Constitucional, podran fer el que vulgui.
Jo ja deia que el que estava plantejant és la necessitat, per mi, per mi, de que tots aquests conceptes sobre federalisme, l'Estatut i tal, poguéssim concretar-los amb unes bases, amb uns objectius concrets respecte al finançament, respecte al tema de la justícia, respecte al tema de les infraestructures. Jo crec que una nació no pot, ha de tenir, la infraestructura és com la sang de l'economia, les carreteres és el funcionament de les venes, diguem-ne. Jo crec que si veiéssim mapes d'Europa on es pogués veure el moviment dels cotxes a la nit, com aquells que hi ha de les ciutats, és segur que és la visió, bueno, de la corrent de sang. Clar, tots aquests temes... Llavors, la gran qüestió, els partits es poden posar d'acord sobre això? Sembla que no, i aquest jo crec que és el gran... jo continuo sent un il·lus moltes vegades, però jo penso en França, o penso en Alemanya, o penso en Anglaterra, o penso en Estats Units, que malgrat els partits diferents que poden haver-hi, sí que hi ha unes bases comunes de defensa del que és la nació i l'Estat, i difícilment no es posen d'acord sobre temes que estan molt lligats a la base material de la nació. Aquí som incapaços d'això. Llavors, mentre continuem discutint sobre si som federalistes o no federalistes, jo crec que no anem enlloc. Jo el que diré que el meu cas particular, a mi sempre he tingut una visió nacionalista, des de casa, des de l'àvia, ja, que em portava de petit a veure ballar sardanes com si fos un acte revolucionari. Però que en aquests moments, cada vegada més, em sento partidari, diguem-ne, d'una situació en què Catalunya tingui una independència i una possibilitat de relació amb Europa.
O sigui, que sigui l'estat número 28 d'Europa.
Bueno, el que no vull entrar és en la contradicció següent. Per mi, Europa està significant la separació dels estats. Els estats no tenen ni capacitat en aquests moments pressupostària, perquè estan controlats per Europa, no tenen capacitat monetària. En pocs moments, en pocs dies, podria no haver-hi capacitat en l'exèrcit. L'exèrcit podria ser un exèrcit europeu. Llavors, clar, el paper típic de l'estat s'està perdent. Llavors, clar, què volem? Un estat nou? un estat nou, o el que volem és que amb aquesta desaparició dels estats el que acaba funcionant són nacions, són nacions on els grans les grans competències de l'estat estan ja a Europa. Per això, aquesta és una dificultat meva, eh? O sigui, la idea d'un estat nou per Catalunya.
Però quan, jo entenc que quan diuen un estat propi volen dir que aquí recaptaran els impostos i aquí es gestionaran.
Això
és un estat propi, entenc jo.
Això és el que volia, això és el que us deia abans. Jo crec que ens hauríem de posar d'acord que hem de recaptar els impostos nosaltres, sí. Ens hem de posar d'acord que les infraestructures són una competència única de Catalunya, ens hem de posar d'acord amb quina organització de justícia volem i fins a on, etcètera, no? Ens hem de posar d'acord també per mi, jo em sento tan lligat al Salvat de Passeig com a la Llenda, com al Valente, com al Baudelaire o com al Rilke, diguem-ne, esclar, els lligams, etcètera, no? Els lligams, diguem-ne, la idea també d'una cultura estreta, que és que a vegades caiem els catalans, escolta, les nostres bases estan tant a França, a Alemanya com a Espanya, per què no? Bueno, em sembla que he fet un patibull de coses.
Sembla ser, o potser l'independentisme, potser fins als últims, fins fa 5 anys o fins fa X anys, potser era més sentimental, cultural, identitari, lingüístic, etc. I sembla ser, o potser dona la sensació que ara és més una voluntat de poder, una voluntat de voler gestionar els propis recursos i evidentment, doncs, els diners que es genera, la riquesa que es genera aquí, doncs
estic d'acord, però amb aquesta idea jo crec que podrien coincidir moltes de les posicions, fins i tot posicions, diguem-ne, federalistes.
Sí, clar, suposo que Europa en el fons és una federació d'estats. El problema, sí, bueno, estats.
No deixa de ser un tema complicat.
Sí.
Un tema complicat.
Bueno.
Complicat, però... Bueno, veurem. Jo crec que s'acosten moments difícils, en el conjunt. Que s'acosten moments difícils.
Què vol dir difícil?
Bueno, no seria... No és massa atrevit pronosticar que el PP tornarà a governar Madrid. Jo crec que no és una cosa massa atrevida a dir-ho, diguem-ne, i això crearà una situació que en tot cas el que ara ha estat la reclamació perquè es complissin compromisos serà una actuació perquè agafin compromisos. No és ni pitjor ni millor, en tot cas és una cosa diferent, diguem-ne, la situació en què ens trobarem.
Creieu que és diferent que governi el PSOE i que governi el PP? Per Catalunya?
A Catalunya?
No, per Catalunya sí.
Per Catalunya?
Si és diferent que governi el PSOE o si governi el PP.
A veure, jo crec que tant en el PSOE com en el PP hi ha una gran part que tenen una visió de la unitat espanyola que els fa germans. Els fa germans.
Potser no és difícil que governi el PP, potser fins i tot serà més fàcil.
Bueno, jo d'allò, del pitjor millor tampoc, però el que sí és veritat és el que us deia. En aquest moment, vulgues o no vulgues, des de que el senyor Zapatero va dir aprovaré l'estatut,
sí, vam acabar amb l'objectiu del complidor,
aquesta frase. Esclar, sempre hi ha hagut una actitud aquí de, escolta, compleix el que vas dir, compleix, més que potser reivindiques per fer. Jo dic que davant d'un govern del PP, esclar, no promet res, en tot cas és un moment de plantejar què és el que volem, no sé, és un inici d'una situació, jo crec, diferent. I el mateix Catalunya veurem què acaba passant, perquè a vegades ja es fa una certa por la possibilitat d'una divisió de la societat catalana, cosa que no ha passat mai, com la basca, com el que ha passat al País Basc.
Aquí però el que passarà és que es dividiran els partits, ja veurem.
Ojalà.
Bueno, ja veurem. Si us sembla, ho deixem aquí, més o menys una aposta per un estat, si ho entès bé, per una mena d'estat català, federat, Europa.
Sí, estat amb el sentit de les competències aquelles que totalment tenen els estats.
Exacte, les mateixes competències que pot tenir Dinamarca o Malta, que n'hi ha unes que són pròpies i les altres que evidentment econòmiques i militars doncs, que són comunes. Doncs si us sembla, ho deixem aquí. Hem tingut una entrevista amb Guillem Sánchez. Nosaltres tornarem el 24 de setembre. Bon estiu.
Què fa i què pensa?
Un programa de la veu jove de la Conca per Ràdio Montblanc. Presentador, Joan Caselles. Producció, Joana Peñaranda. Tècnics de so, Ramon Maria Huguet i Santi Porta.